21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 7 de març. A Espanya hi ha 1.200.000 persones amb discapacitat auditiva de distint tipus i grau. D'elles, el 97% empra la llengua oral per comunicar-se i el 3% la llengua de signes. Avui volem dedicar el nostre programa a xerrar de la gran feina de l'entitat ASPAS i com ajuda les famílies amb usuaris amb qualsevol tipus de sordesa. Ens visitarà en uns instants el seu director tècnic, Andreu Serra, i també una usuària, Maria Mascaró, de Manacor, qui l'acompanya després d'haver estat implantada a nivell coclear per poder sentir. D'implants coclears i de l'audició, dos conceptes que aquest dia, a més, s'han celebrat els dies mundials, podrà xerrar també una veu autoritzada, com és el doctor Alfonso Bonilla, cap de servei d'otorrinolaringologia de Sant Llàtzer, amb qui conversarem en uns minuts. Per cert, que també tindran temps per conversar amb la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers, perquè justament han premiat un projecte de percussió per usuaris d'ASPAS i ens ho contarà Maria José Sastre, qui representa, recordem, 7.800 infermeres, un col·lectiu molt feminitzat que demà celebra el Dia de la Dona. També serem a l'Hospital Joan Marc per xerrar d'una teràpia de suport en cans i a l'Hospital de Manacor per conversar sobre investigació infermera. Són només alguns temes del programa d'avui en portada que ja comença. Així que no perdem ni un instant. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Sintonia de l'informatiu sanitari de setmana que comença amb un repàs a l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients de Vida Saludable. Vos contam que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears destina 42.000 euros a finançar 7 projectes de recerca liderats per infermeres perquè desenvolupin els seus projectes d'investigació amb l'objectiu de continuar millorant des de l'aportació de nova evidència científica, la qualitat de les cures infermeres, la pràctica dels professionals sanitaris en general i la salut i el benestar de la població balear.
Els projectes seleccionats enguany aborden reptes clau en l'acompanyament a la dona durant el part, la lactància i la diabetis gestacional, la cura de les persones grans, l'abordatge de la diabetis i la millora de l'ús dels catèters als serveis d'urgències.
I per aprofundir en un d'ells, conversam ara amb l'autor d'un d'aquests projectes guanyadors, catèters innecessaris a l'àrea d'urgències. Estudi descriptiu en un hospital comarcal. L'investigació principal és Ismael Fernández Fernández, infermer de l'Hospital de Manacor, a qui ja saludam. Molt bon dia, Ismael. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i enhorabona.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Què suposa que el COI va financiar projectes d'investir infermera?
Pues para nosotros supone muchísimo. O sea, que el COI va apueste por la investigación y la financia es un impulso enorme, porque a veces tenemos buenas ideas y ganas de investigar, pero esas se ven paradas automáticamente por la falta de recursos. Estas convocatorias competitivas de nuestro colegio profesional nos abren una puerta real para proyectos como los que se desarrollan en este hospital.
I quan ens referim a investigació a l'Hospital de Manacor en concret, a què ens estan referint exactament?
Pues cuando hablamos de investigación en un hospital como el de Manacor, hablamos de algo muy diferente a lo que la gente suele imaginar. Muchas veces la investigación se asocia con grandes laboratorios, batas blancas rodeadas de máquinas carísimas, moléculas o ensayos farmacológicos internacionales. Eso, por supuesto, que es investigación, pero en el Hospital de Manacor tenemos una oportunidad valiosísima, que es poder trasladar la evidencia, que a veces queda en documentos, a la práctica clínica e implementar soluciones que mejoren la atención y la calidad de vida de la población. Podemos, y además conocemos de cerca a la población y su entorno, y detectamos necesidades, y eso nos lleva a plantear investigaciones que tienen más impacto en la salud pública. Por lo tanto, los proyectos del hospital se enfocan en el bienestar de los residentes de Manacor. Por ejemplo, buscamos acompañar mejor a una madre en su lactancia, identificamos qué procedimientos habituales aportan valor, cómo reducimos las complicaciones o qué hacemos para mejorar una lista de espera. Esta investigación, que aunque es muy práctica, a veces tiene un impacto enorme en cómo cuidamos y en la propia institución.
Ismael, l'Hospital de Manacor participa en dos projectes, com dèiem al principi, finançats. Quins són?
Pues sí, participamos en dos de los 7 proyectos seleccionados y de verdad que nos hace mucha ilusión. El primero es un estudio multicéntrico sobre el abandono de la lactancia materna. Este lo hacemos en colaboración con el Hospital de Inca, el Mateu Bofila de Menorca y Atención Primaria de Mallorca. Y este estudio busca entender mejor por qué algunas madres dejan la lactancia antes de lo que desean y cómo podemos acompañarlas mejor en el proceso de lactancia para que no la abandonen. El segundo proyecto, que este sí que es nuestro, se desarrolla íntegramente en el Hospital de Manacor y analiza el uso de catéteres venosos en urgencias. El objetivo no es señalar errores, sino detectar prácticas de bajo valor y ver cómo podemos ajustar nuestras decisiones para que cada intervención responda realmente a lo que necesitan los pacientes.
Porque ¿qué significa estudiar prácticas de bajo valor como el proyecto de catéteres que nos lleva usted?
Pues a veces significa preguntarnos si todo lo que hacemos aporta un verdadero beneficio. Es decir, en urgencias, por ejemplo, es muy habitual colocar un catéter, un dispositivo, un suero, una vía, por si acaso. Es algo muy comprensible y en la dinámica del día a día se hace bastante. Lo que hacemos en este estudio es medir cuántas veces ese catéter finalmente no se utiliza para nada. No es un estudio ni alarmante ni queremos criticar, es simplemente ver en qué podemos mejorar. En sanidad, muchas veces para mejorar hay que medir. Y cuando vemos que hay alguna oportunidad en la que podamos hacer las cosas de otra manera, nos ayuda el haber medido para poder actualizar los protocolos, asegurar intervenciones que tengan indicaciones lo más claras posibles.
La investigación está clarísima, Ismael, que es clau per millorar les pràctiques clíniques. Però quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania sobre aquest tipus d'investigació? Està suficientment conscienciada? Ha de col·laborar més la ciutadania general?
Es difícil. O sea, a mí muchas veces cuando me preguntan que a qué me dedico y digo que a la investigación, es verdad eso que dije antes, que la gente me imagina detrás de un laboratorio investigando y tal. Y a veces la investigación enfermera es mucho más práctica. Tiene una relación directa con la calidad de los cuidados que la gente recibe cada día. Y es importante que la gente sepa que en un hospital como el nuestro, aunque sea pequeño, se juega un papel muy clave en esta práctica diaria. No hace falta ser un gran centro para innovar. Basta con que los profesionales estén comprometidos para ir haciendo las cosas un poco mejor.
Clar. Moltíssimes gràcies, Ismael Fernández Fernández, investigador principal i infermer de l'Hospital de Manacor, i enhorabona pel seu projecte. Fins una altra.
Adeu, gràcies.
Més notícies de l'informatiu sanitari de la setmana. Vos contem que l'Hospital Joan Marc implanta el primer programa d'intervencions assistides en cans en un hospital públic de Balears. És una iniciativa pionera de Sanitat Pública Balear.
El programa està adreçat a ancians ingressats i té com a objectiu millorar-ne el benestar emocional, cognitiu i social durant el procés d'hospitalització. El projecte s'emmarca en el model d'atenció biopsicosocial de l'Hospital Joan Marc, que entén la salut com un equilibri entre factors físics, psicològics i socials, incorporant eines innovadores que complementen l'atenció clínica tradicional. Així que per conèixer una mica més aquest gran projecte ja ens escolten Maria José Ríos, directora d'infermera de Joan Marc, i Oliva Sanz, treballadora social i, a més, que gestiona en projectes d'humanització. Bon dia, benvingudes totes dues.
Bon dia.
Com va sorgir aquesta idea de fer aquesta teràpia assistida en cans?
Esto, Oliva es la impulsora de esta estrategia y lo cuenta ella, por supuesto.
Bueno, bon dia. Bueno, la idea de que els cans venguessin a l'hospital va sorgir d'intentar humanitzar un poc més l'hospital en el sentit que tenim pacients que tenen una estància molt prolongada i amb molta problemàtica social. I enteníem que a través d'escans i a través d'aquest tipus d'activitats afavoríem sortir de les habitacions i fomentar activitats per evitar estar assegut molt de temps, aquest aïllament i aquesta soledat.
Quina ha estat la resposta dels pacients i dels usuaris? Ha agradat?
Muchísimo. Bueno, nosotros cogemos la iniciativa que sale, pues eso, que sale gracias a la iniciativa de Oliva en relación con Sorbey y con la Caixa. Entonces enseguida cogemos esa iniciativa porque hay toda una evidencia científica detrás. Y lo enganchamos como una estrategia complementaria para favorecer el bienestar de nuestros pacientes. A través de la intervención asistida con animales, con perros en este caso, lo que pretendemos es valorar si incidimos o si mejoramos el bienestar social, el físico y el emocional del paciente, y intentamos medir también el impacto que todo este tipo de estrategias suponen en los equipos asistenciales, que también, pues eso, todo eso lleva un engranaje detrás y hay que medirlo. Hasta ahora hemos estado haciendo, vamos por el segundo módulo y los resultados son maravillosos. Todos los pacientes, eso, ningún paciente entra mal y sale mal. Todos acaban la sesión siempre mejor que lo que han empezado. Entonces, Hasta ahora els resultats són molt positius, des de luego.
Clar. I com es fan aquestes sessions grupals? En què consisteixen? Com s'organitzen? Quant de pacients més o menys hi ha a cada grup?
Nosotros hemos elaborado un proyecto con unos criterios de inclusión y exclusión de pacientes. Tenemos que hacer una selección porque tienen que cumplir unos mínimos requisitos. Y hemos establecido grupos de 8. Cada 15 días, Sorbey viene, hacen dos sesiones, con lo cual se benefician 16 pacientes, son dos grupos de 8 pacientes. Las intervenciones se desarrollan en una dinámica grupal, donde hay un hilo conductor. El hilo conductor es el perro, y una actividad sencilla y fácil, que trabaja siempre la parte cognitiva, la parte relacional y la parte física. Las sesiones se desarrollan primero con una presentación o una creación de vínculo, de grupo, y con las terapeutas y con los animales, un desarrollo de la actividad en función del objetivo que se quiera conseguir, y luego una finalización, un cierre de la sesión, donde los pacientes pues tienen pues, la oportunidad de interaccionar con los animales, interaccionar entre ellos y un poco ser consciente de lo que están viviendo en ese momento. Las sesiones son de unos 45 minutos y entre sesión y sesión dejamos entre 15 y 20 minutos, no solamente por cuestiones logísticas, porque tenemos que llevar y traer paciente, sino porque el perro también tiene que descansar.
Claro.
Así que ese es un poco cómo se desarrolla.
Perquè l'evidència científica recolza que aquest tipus d'intervencions contribueixen a reduir l'ansietat, la por, l'estrès associats a l'ingrés hospitalari, com bé explicava vostè al principi, i afavoreixen els estats d'ànims positius, millorant la interacció social entre ells i també estimulant funcions cognitives, com bé explicava, la memòria, l'atenció... A més, ja se sap que el ca és el millor amic de l'home, així que supos que hauran tingut una resposta meravellosa entre tots els seus usuaris.
Sí. Es un sí rotundo. De momento estamos, ya te digo, solamente hemos hecho dos módulos, estamos en la mitad del segundo módulo, pero sí, estamos encantados los pacientes. Bueno, de hecho, estamos recogiendo datos sobre el cambio en el estado emocional del paciente y nos hemos visto la necesidad de recoger, o sea, nosotros recogíamos, hacíamos una escala justo antes de la sesión y justo después de la sesión. Pero en el momento que, cuando ya el paciente preveía, ya sabía que hoy iba a perros, sin tener que estar, sin estar todavía en la sesión, ya estaba más contento. Entonces, no era un sesgo en la recogida de datos. Entonces, hemos tenido que retrasar la recogida de la sala Likert para ver el estado emocional del paciente el día antes. Es como te cojo por sorpresa,
claro.
Dime cómo estás, y después de la sesión de perros, pues te vuelvo a preguntar cómo estás. De moment, pues eso, estamos muy contentos con esta iniciativa.
I a més, aquestes intervencions promouen també l'activitat física dels pacients, que està lògicament adaptada a ells, i generen espais de relació, comunicació, que ajuden a prevenir l'aïllament, no és així?
Sí. Este tipo de intervenciones, el animal es un hilo conductor, el animal no es el terapeuta, ni mucho menos, somos nosotros, ¿no? Los profesionales. Pero lo que se crea es un ambiente seguro, que no juzga, donde dan ganas de levantar la mano y levantar ese hombro. Necesita esa movilización, y si tú le dices a un paciente tienes que mover la mano arriba 10 veces, pues a la quinta ya está aburrida.
Claro.
Pero si tira una pelota, o si da de comer a un animal, o si le cepilla el pelo, pues estas 10 veces se convierten en 15, 20 con una satisfacción y con una sensación de que no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, mejora la adherencia de tratamientos, mejora la relación entre ellos. Son pacientes que pasan muchas horas en una habitación. Muchos de ellos tienen familia, por supuesto, pero la familia también tiene sus limitaciones. Entonces, todo lo que se consigue con estas sesiones, que son pocas, ¿no? Y los resultados están siendo muy beneficiosos en relación a lo poco que está costando, ¿no? Entonces, pues eso. Todos son beneficios.
¿Y creen un petit vincle l'animal, els pacients?
Sí. De hecho, una de las cosas que hemos hecho para favorecer además ese vínculo, los pacientes tienen en sus habitaciones unos calendarios, en el calendario saben lo que van a venir a hacer. Entonces, pusimos la foto de los perros. Entonces, ellos saben cómo se llaman los perros, De hecho, hay tres perros que vienen, pero no en el mismo día. Hay dos labradores que se van turnando y se echan de menos. Hay algunos que dicen, no, man, ¿qué ha venido Choco? ¿Por qué no ha venido Suiri?
Claro.
Entonces, sí, sí que hacen ese vínculo y es que les ven las caras, solamente la cara de entrada y la cara de salida, y ya cambia.
I ja per acabar, si funciona aquest projecte, tenen pensat tornar a repetir-lo més endavant?
Bueno, es nuestra intención es demostrar que sí, que está funcionando. Entonces, ahora hemos cogido una oportunidad que se nos ha dado gracias a Oliva, que es bueno, nuestra trabajadora social responsable de humanización, gracias a Sorbey y a la Caixa, es una oportunidad. Entonces, vamos a ver, vamos a medir lo que estamos consiguiendo con esa oportunidad que se nos ha dado para, pues eso, para poder pedirlo en futuro, para
Claro.
conseguir una continuidad en el tiempo. Ahora mismo es un regalo. Nosotros tenemos un regalo y lo tenemos que aprovechar. Pero
Sí.
esto ya ahora es nuestra responsabilidad recoger de una manera seria datos para ver qué beneficios tenemos y qué impacto supone esto, no solamente en el paciente, sino, como decía antes, en los equipos asistenciales.
Claro.
Y es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra intención es poder recoger todo esto para que consiga una continuidad en el tiempo, por supuesto que sí.
I de moltíssimes gràcies, Maria José Ríos i Oliva Sanz, professionals d'en Joan Marc, i enhorabona per aquesta preciosa iniciativa.
Gracias a vosotros.
Gràcies.
Buenos días. Que tengan buen día.
Fem ara una petita aturada per la publicitat, per un segon ja xerrem amb el coordinador tècnic Andreu Serra de la Fundació Aspas. Avui dedicam el programa a la gran feinada que fan per millorar la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb sordesa. Fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la una del migdia, el programa de salut aquí a IB3 Ràdio. Avui, Vida Saludable vol posar en valor la feina de la Fundació Aspas, una entitat sense ànim de lucre que ofereix una atenció integral a les persones amb discapacitat auditiva i a les seves famílies, defensant els seus drets per tal d'aconseguir una plena inclusió social.
Aspas és una fundació de pares i mares de persones amb discapacitat auditiva que es va constituir l'any 1977 per millorar la realitat social i educativa d'aquests usuaris. Avui volen conèixer els serveis i atencions que presta a la seva comunitat d'usuaris i per això han convidat els estudis d'IB3 Ràdio o Andreu Serra, coordinador tècnic.
Del nostre convidat d'avui podem dir que la seva destacada trajectòria en dedica a psicopedagog, a fer feina a l'Ajuntament de Calvià com a tècnica en educació, ha estat el primer tinent de batllia del citat consistori calvianer del 2015 al 2019 i també del 2019 al 2023 va ser conseller de Turisme i Esports al Consell de Mallorca i a més de ser professor de l'EBAP i destacar sempre per la seva amabilitat i exquisidesa en el tracte. Molt bon dia, senyor Serra, gràcies com sempre per assistir al nostre programa.
Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada i per nosaltres és un plaer venir aquí i poder explicar la nostra feina. Fantàstic.
Andreu Serra també ve acompanyat per una usuària de la seva fundació Aspas, Maria Mascaró, que ens contarà la seva història avui al programa perquè ens encanta sempre sentir testimonis en primera persona. Benvinguda, Maria, a Vida Saludable.
Moltes gràcies per convidar-me.
Començant demanant a Andreu Serra, a veure, primer de tot, com definiria vostè la fundació Aspas?
Bueno, molta de la gent que ve a la fundació Aspas sempre diuen que és casa, que és un lloc a bon estar, a bon acompanyar. Aspas té sempre, des de l'any 1977, va ser pioner en xerrar de temes d'inclusió, de com acompanyar a les persones sordes durant tota la seva etapa i durant tota la seva vida, a la seva vida educativa, a la seva vida laboral, a la seva vida familiar i emocional, perquè puguin tenir una vida plena i inclusiva. És a dir, nosaltres com a fundació no ens hem plantejat mai poder tenir un centre específic, no ens hem plantejat mai tenir un espai paral·lel, sinó que les persones sordes i les seves famílies vagin a l'escola de prop de casa seva, vagin a l'institut que considerin, estudien el que vulguin i el que tinguin ganes, i els puguem acompanyar en tot aquest procés vital. Tenim nens de 0 anys i tenim persones de 90 anys. Per tant, és una casa, és una llar, és un espai, és un acompanyament, és una vida de vora de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies.
Andreu, un perfil d'usuaris amb un ventall d'edat molt ampli, com ha dit vostè, però a quant d'usuaris més o menys ho tenen?
Bueno, nosaltres ara mateix estem atenent a unes 900 persones. Amb les seves famílies. Tots els usuaris que venen, te venen des de l'etapa primerenca, d'etapes molt més adultes, fins als 90 anys. Eh? Tenim un usuari de 90 anys, per tant, tenim tot el ventall. Hem de pensar que a Balears, segons les dades de l'INE de 2022, hi ha 2.700 persones que tenen algun tipus de pèrdua auditiva o una discapacitat auditiva, de les quals el 98% se comuniquen en llengua oral, i el 2% se comuniquen també en llengua de signes, que evidentment també formen part de la nostra població. Però és un ampli ventall, perquè bueno, coneixerem la realitat d'Anna Maria, però tenim moltes altres realitats, i aquestes realitats se diferencien de, sobretot del moment d'adquisició del llenguatge, és el que marca una diferència en les persones, en l'estructuració dels pensaments, si la pèrdua auditiva s'ha produït abans de l'adquisició del llenguatge o després, i també, evidentment, el tipus de pèrdua, el grau de la pèrdua, si és una pèrdua neurosensorial, si és una pèrdua conductiva, si ho duen implant, si duen audiòfons, si no duen res, però tot això és aquest ampli ventall que tenim.
Andreu, què destacaria vostre del servei d'atenció primerenca que tenen? És per a nadons i a nins, no?
En el servei CEDIAP és un servei concertat amb la Conselleria d'Afers Socials i Família del Govern de les Illes Balears, formen part de l'ESBAP i, per tant, som un centre específic i som un centre específic en trastorn del llenguatge. Fonamentalment, és perquè ara m'he introduït la figura de la fisioteràpia, perquè l'audició també té molt a veure amb l'equilibri, amb el moviment, és molt important, no? Som uns sers que estem complets en aquest sentit i per tant tenim una estructura pròpia on l'audició també juga un paper important amb el moviment, per tant també introduir la part de fisioteràpia, però fonamentalment són els trastorns específics del llenguatge i tot el que envolten això. És vera que no només atenem a nins sords, sinó també atenem a nins que tenen trastorns específics del llenguatge que ens deriva directament a CESBAP, a la Conselleria d'Afers Socials, però tots els nins que tenen algun tipus de pèrdua auditiva són atesos per la Fundació ASP. I la nostra feina fonamentalment és donar pautes, treballar el tema del llenguatge i sobretot empoderar les famílies perquè siguin elles les que després desenvolupin la seva tasca, no? d'aprenentatge d'aquests nens i també a l'escoleta i a l'escola, no? Perquè tenim des de 0 a 6 anys. Per tant, és un ampli ventall, treballem de manera integral i de manera transversal, amb famílies, amb pares, amb educadors, amb orientadors, amb mestres, amb logopedes també dels centres, i aquesta és la nostra tasca fonamental en aquesta etapa tan primerenca i tan important. Jo vull destacar que per nosaltres era molt important tenir un CEDIAP perquè l'adquisició del llenguatge és clau en el futur de les persones. Fins i tot moltes vegades deim que pensam amb el llenguatge, que actuam amb el llenguatge, que raonam el pensament amb el llenguatge i que l'aprenentatge s'afonamenta en el llenguatge. En aquests moments nosaltres tenim papers, evidentment amb unes grafies que és el llenguatge, que és llengua, que és escriptura, i que la lectoescriptura no pot ser possible si no tenim un llenguatge estructurat. I per tant, aquesta ha estat la tasca fonamental de la Fundació Aspas, sentar les bases i acompanyant aquest procés d'adquisició del llenguatge.
I també la Fundació Aspas disposen d'un servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia. En què consisteix i a qui va dirigit?
Va dirigit a tota la població sorda que tingui més d'un 33% de discapacitat i tingui aquest punt dintre del seu dictamen de discapacitat on hi hagi una discapacitat auditiva. Està fonamentada fonamentalment en poder acompanyar a les persones sordes i les seves famílies en els seus processos vitals. Per tant, si tenim 6 anys, 7 anys, 8 anys i anem a l'escola, nosaltres actuem a les escoles amb el programa UBAI, però també actuem en el centre donant logopèdia i fer seguiment, perquè després ho explicarà molt bé a Maria, però és molt important la logopèda i la feina que fem amb el llenguatge, amb el suport a l'aprenentatge, però també de manera emocional. Tenim un servei d'atenció psicològica per l'acompanyament emocional de les persones sordes que tenen dificultats per poder-se expressar, per tant, és important que els psicòlegs estiguin preparats, no?, amb aquestes possibles adaptacions que puguem tenir de cara a entendre les emocions de les persones sordes, amb aquesta dificultat que poden tenir per expressar-les amb el llenguatge. També tenim un servei d'atenció social i, evidentment, tenim un servei de logopèdia, acompanyament i de suport a l'aprenentatge. Per tant, l'acompanyem també a l'àmbit social i l'àmbit de l'oci. És com un acompanyament integral, ho tenim concertat en l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en l'IMAS, i realment els resultats són molt importants perquè tenim aquest concert des de fa anys i, bueno, aconseguit empoderar i fer autònomes a moltes persones.
Clar, perquè una persona amb qualsevol tipus de sordesa, com deia vostè, perd la possibilitat d'expressar-se, d'expressar les seves emocions, importantíssim, però també perd molta autonomia, sigui el nivell que sigui?
Totalment. Primer, té una pèrdua d'accés a informació, perquè la informació és auditiva, estem a una ràdio, som molt conscients que aquesta informació ens arriba via aèria i via auditivament, no? I per tant és vera que hi ha una informació visual, però fonamentalment hi ha una informació auditiva. Imagineu-vos que estem en una conversa, on estem 5 persones, i jo estic a un sopar i no m'estic enterant de la conversa perquè tinc una pèrdua auditiva, doncs què faig normalment? Desconnectar, pensar en una altra cosa, clar. Efectivament, se provoca un aïllament, perquè aquesta situació s'ha d'acceptar, que també és una altra de les qüestions, acceptar que tinc una pèrdua i que això m'està impossibilitant seguir una conversa o seguir qualsevol informació. Per tant, l'accés a la informació és auditiu i tota l'audició que perdem fa que molta part d'aquesta informació no arribi, perquè moltes vegades arriba perquè escoltam d'en fora, no? I perquè qualcú està discutit, però si jo no ho escolt, ja que aquesta informació l'he perduda, no? I per tant, per això és tan important l'utilització de l'audició i que se puguin utilitzar les pròtesis auditives i que cada vegada se desenvolupi millor perquè els puguem tenir el més connectats possibles, però sempre un tant percent d'informació que s'ha perd i que per tant això és important.
Clar,
i aquest acompanyament cap a aïllament i les relacions socials són molt importants. Jo crec que tots hem tingut sensació de pèrdua auditiva quan estem a un concert i no escoltam a la persona que està de vora, quan tenim un renou molt fort, quan estem molt constipats i a vegades també tenim una sensació de que no escoltam tot el que hauríem d'escoltar. Tots hem tingut aquesta sensació i tots ens poden posar tot d'una sa pell que si això passa durant 24 hores de manera permanent, amb renous, amb tota una sèrie de dificultats, evidentment fa que les persones puguin aïllar-se, tenir situacions de depressió, tenir situacions de dificultats per l'acompanyament i l'inserció laboral, que també és una de les tasques fonamentals d'Aspas, fer un procés d'inserció laboral i adaptar a fer accessible. I això jo crec que ens ha de conscienciar tots de la importància de l'accessibilitat i de que el renou estigui el menys possible a la nostra societat, que això és una de les principals dificultats, i sobretot a pautes molt senzilles que ens permetin aquest acompanyament a les persones sordes o a persones que puntualment tinguin una sordesa, no? Com és respectar el ton de paraula, simplificar el llenguatge, tot això.
Recordo als nostres oients que avui dediquem gran part del programa a la Fundació Aspas i a les persones amb problemes de sordesa. Arribat en aquest punt, hem de dir que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Balears ha atorgat a la Fundació Aspas les 6enes ajudes a projectes socials per al desenvolupament d'un taller de percussió interactiva inclusiva per a persones amb discapacitat auditiva.
Així que per conèixer una mica més aquest projecte i de pas que ens conti per què el jurat el va triar, telefonam a la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, Maria José Sastre. Molt bon dia, presidenta. Gràcies per atendre el nostre programa.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies per convidar-me.
Per què va triar el jurat aquest projecte?
Bé, mira, nosaltres fa ja 6 anys que vàrem posar en marxa aquestes iniciatives, aquestes convocatòries, per una mica per aquest compromís que tenim amb les persones, amb les cures de les persones, però també perquè volíem donar suport a projectes locals, no?, que ajudassin, no?, a millorar la qualitat de vida de les persones i dins les nostres línies de feina, doncs una era, doncs, poder donar aquest suport a entitats d'aquí de les Illes. Nosaltres vam constituir un jurat que s'estén, s'ajunta, format per infermeres, però també format per persones que han tingut participació en projectes socials, no?, i en projectes sense ànim de lucre. I una de les coses que se valora, sobretot, és aquesta contribució que tenen a la millora de la qualitat de vida, però també a la inclusió, no? I jo crec que amb aquest taller, que té com a objectiu principal, pues, aquesta millora de la qualitat de vida, però no només únicament des d'un punt de vista sanitari, sinó que també el que fa és fomentar una experiència que és inclusiva, no?, i que fomenta, pues, socialització, autoestima, la participació, pues, jo crec que és això, no?, una de les coses que més va valorar el nostre jurat del col·legi.
Perquè, clar, xerrant d'un projecte sensible que, com bé explicava vostè, aposta per la inclusió i que ara, gràcies al COI, va tindre una dotació de 5.000 euros que podrà millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat, també.
Sí, sí, sí. Nosaltres tenim una sèrie de, bueno, de línies i, sobretot, el que volem és millorar, no?, donar suport a aquelles que treballen en la inclusió, en l'ajuda de la infància, en dones víctimes de violència masclista, atenció sociosanitària a col·lectius vulnerables o joves que estiguin en risc d'exclusió social, no? Nosaltres, és veritat que aquest taller, que suposo que vos han explicat i que pensant que és molt interessant, no?, perquè a través de la música, no?, que també és un projecte que destaca per la seva originalitat, no?, a través de la música, pues, del moviment, de la percussió, pues, tots els participants poden expressar emocions i, a més, poden connectar, no?, amb altres persones i jo crec que això és una de les coses fonamentals d'aquest projecte, no?, posar en valor aquesta mirada terapèutica, però també no només la rehabilitació logopèdica, sinó també, pues, una oportunitat de pertenença, no?, que això és una de les coses també que vàrem valorar moltíssim. Dic que se varen presentar 11 projectes, a més d'aquest, que tots de molt bona qualitat. És veritat que tenim moltes entitats que estan fent feina aquí en la nostra comunitat, molts de projectes de molt bona qualitat, que es jurat ho té difícil al final, però que és veritat que aquest fomentava la inclusió, que em semblava molt interessant.
Tenim present als estudis Andreu Serri, també un usuari d'ASPES, Mana Maria Mascaró. Andreu, aprofitem, idò, ja que ha comentat la presidenta, per comentar 5 cèntims del projecte.
Bé, bon dia, presidenta.
Bon dia.
Gràcies per haver confiat en aquest projecte, no? Pues sí, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió, que iniciarem amb en Víctor Wamba, que la idea quina és? La idea és que la percussió, el ritme i la música ens connecta, no? Com deia la presidenta, ens connecta a les persones, ens genera aquest espai de benestar, no? Normalment ho fem quan estem relaxats, quan ens hem de divertir, quan estem en un moment que és de plaer, no? I que ens connecta entre persones. I les persones sordes, pues, tenen dificultats per accedir a aquesta música, a la vegada que també és veure que és terapèutic des del punt de vista de lo que té a veure amb el llenguatge. Necessitem el ritme, necessitem els silencis, necessitem calmar el llenguatge moltes vegades i també li donem una melodia i una tonalitat, no?, que posa èmfasi a les coses o que genera un espai més tranquil. Pues tot això se vol treballar en la música i en la percussió, no? I en Víctor, que és una persona que connecta amb els nens de manera meravellosa, si no l'heu vist, l'heu de veure molts espectacles africans que fa ell, pues mos ajudarà a tot aquest procés. Ja té experiència amb altres projectes terapèutics, però aquest és un projecte nou perquè, evidentment, han connectat el que seria o pareixeria una miqueta antagònic, no?, que és no escoltar amb escoltar música, no?
Clar.
I aquesta és la connexió que és important, perquè no només és important comunicar-nos, sinó també és important gaudir de so. I això és el que volem fer i el que volem treballar. I l'Escola d'Infermeria, pues, li vull donar les gràcies perquè sé que és un esforç per aquest col·legi dur endavant projectes d'aquestes característiques. La sisena ja convocatòria fa que moltes entitats han pogut gaudir d'aquesta possibilitat econòmica i que aquest col·lectiu sigui tan conscient i tan sensible per nosaltres és fonamental i ja ens ha enllaçat per vida.
Presidenta, ens falta empatia com a societat cap a les persones en qualque grau de sordesa?
Sí, bueno, jo crec que a vegades ens falta empatia en moltes coses, no? Però és veritat que quan parlem d'inclusió sempre pensam en barreres físiques, no? I moltes vegades no pensam en un altre tipus de barreres. I jo crec que amb la feina que fa Aspas i que estan fent altres entitats, el que hem de fer és arribar i que aquest món sigui una mica més empàtic.
Finalment, abans d'acabar, presidenta, aquesta telefonada, tenint en compte que demà, diumenge, és 8M, Dia de la Dona, i que de les 7.800 infermeres col·legiades, que és una professió molt feminitzada, vostè representa millor que ningú com a presidenta la seva institució col·legial, que reivindica demà la dona infermera, presidenta?
Bueno, com a infermera, com a dona i com a infermera, sumar-me a totes aquelles reivindicacions que pues, d'igualtat de drets, d'oportunitats, de les que seran protagonistes demà. I com a representant de les infermeres sí que volia compartir dues reflexions. No? Una, que és un dia per celebrar, no? Drets conquerits per les infermeres, però també per demanar, no? Per reivindicar una miqueta. No? I crec que la professió infermera és un exemple de com, no? Les dones, quan la societat no ens ho ha impedit, no? Podem aconseguir moltíssimes coses, no? La cura infermera que s'ha anat professionalitzant, que ha evolucionat d'una manera imparable, a més, i d'una manera gradual, no? Moltíssima formació i una ampliació de competències, és un exemple, no? Però malgrat això, no? D'aquesta professionalització de la professió, doncs encara, bueno, tenim algunes barreres, alguns sostres de vidre, no? Tenim una professió que són 86% dones i segueixen més homes a càrrecs de gestió, no?, dins la nostra professió, o en postos de representació. Així que jo crec que d'aquí hem de demanar, no?, que les dones vagin arribant en aquests llocs de gestió i de lideratge, no?, perquè la infermeria té una manera única, no?, d'aportació a la salut de la població. I després vull fer una altra reivindicació que és molt important, tenint en compte la cura de les persones, i és pues, afegir aquesta perspectiva de gènere quan estem pues, atenem els nostres pacients i com afecta la salut. Que tinguem en compte com afecta la salut la perspectiva de gènere i que l'hem d'incorporar a la salut, a l'assistència i a la recerca també.
Perfecte. Queda dit la presidenta del COIVA, Maria José Sastre, gràcies per intervenir en el nostre programa i fins una altra.
I moltes gràcies a vosaltres.
Sempre ens agrada a Vida Saludable tenir la vessant professional en totes les malalties i problemes de la salut que tractam i avui comptam amb el coordinador tècnic de la Fundació Aspas als Estudis, Andreu Sarra, i també amb l'usuari Maria Mascaró, amb qui conversarem ara en uns instants, que ens contarà el seu implant coclear. Però ara volem telefonar al doctor Alfonso Bonilla. Ell és el cap de servei d'otorrinolaringologia de Sant Llàtzer, que avui precisament té programades operacions d'implants coclears. Molt bon dia, doctor, com està?
Què tal? Buenos días, ¿cómo estás? Saludos.
El primer días. Que ens ha dit Andreu Serra quan han dit que el telefoníem és encantat perquè tinc una gran relació amb ell.
Sí, 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 sí.
¿Qué tal, sí, no digas que no, ¿eh?
Sí, sí, no, és així,
A veure, Alfonso, que el seu temps és que ha sortit mig un poc de quiròfan per atendre'ns.
Sí, ja t'explicava que estamos ahora haciendo una cirugía de implante coclear bilateral simultáneo y, bueno, sí, tengo...
Molt ràpid, que se va celebrar fa poc, dia 25 de febrer, el Dia Mundial de l'Implant Coclear, i vostè sempre ens ha dit en aquest programa que va ser una revolució, això, aquest descobriment.
Sí, siempre, bueno, el tema del dispositivo del implante coclear, que sabéis que está indicado para determinadas pérdidas de audición, ha representado desde hace ya muchos años un cambio fundamental en la calidad de vida de los pacientes con hándicap auditivo profundo severo, ¿no? En los cuales los audífonos pues ya no pueden ayudar y la verdad es que es un dispositivo que cambia la calidad de vida de los pacientes. Les da audición cuando hace años o tiempo que la han perdido y es un dispositivo que realmente debería estar reconocido como uno de los más importantes a nivel de sanidad como cambio de calidad de vida en los pacientes con handicap auditivo. Sí, sí, es una auténtica pasada. Sí.
Alfonso, ¿qui pot rebre un implant coclear? No tothom.
No, no, no. De cara a las indicaciones del implante coclear, estamos hablando de pacientes tanto niños como adultos con pérdida de audición profunda severa, en los cuales puede ser unilateral o bilateral, en los cuales los audífonos pues ya no aportan mucho más. Estamos hablando a partir de los 70-75 decibelios de pérdida.
Uh-huh. Alfonso, el passat 3 de març va celebrar el Dia Mundial de l'Audició. Tenen molt de problemes d'audició els ciutadans de les Illes? No ens cuidan suficientment d'aquest sentit?
Bueno, esta es muy buena pregunta. La verdad es que no. Está infravalorado, infradiagnosticado el tema de la pérdida de audición. Es un 10% los que tienen problemas de audición, pero son los diagnosticados, los que están por diagnosticar, es un porcentaje muchísimo más amplio, ¿no? Realmente, así como tenemos más asumido a lo mejor hacer la revisión de la vista, de cierta manera está como más introducido dentro de la población el hecho de tener la revisión de la visión. No está tan introducido la revisión de la audición, y sobre todo cuando se ha diagnosticado una pérdida de audición, por leve que sea, el paciente es muy reticente todavía a día de hoy a adaptarse a los audífonos. En la actualidad, desde la Sociedad Española de Otorrino, y nosotros hace ya muchos años que aconsejamos el tema de la adaptación protésica, es decir, el audífono, cuanto antes, es decir, en cuanto se detecta la pérdida de audición. Se ha demostrado que en pacientes de edad, por ejemplo, retrasa la aparición o mejora el Alzheimer si está ya diagnosticado, retrasa la demencia senil, y estamos hablando de pacientes a lo mejor de edad, pero de todo rango etario, es decir, tenemos pacientes desde nacimiento que por diferentes razones tienen pérdida de audición leve moderada y se tienen que poner audífonos. Pero efectivamente sí, la gente no le da el valor que debería darle. Sí.
Ja per acabar, que no volem entretenir més el doctor Bonilla, que està enmig d'una operació importantíssima. Andreu, és importantíssim que la Fundació Aspas vagi de la mà del Servei d'Otorrinolaringologia Públics de les Balears.
Sí, i a més jo vull agrair al doctor Bonilla i a molts, no? Però sobretot a ell especialment, no? Tota la feina que està fent conjuntament amb nosaltres, perquè evidentment és molt important la part mèdica, però després s'ha d'haver tot un acompanyament, perquè no només hi ha la part de rehabilitació, que també és una part molt important de rehabilitació logopèdica i de desenvolupament de lo que és la feina a partir del diagnòstic, sinó també d'acompanyament emocional, d'acompanyament escolar, de suport, per lo que comentava, no? Per la importància que té aquesta revolució, que hem comentat amb el doctor Bonilla a vegades, que això podria ser, si s'hagués trobat aquest descobriment, que és implant coclear, amb altres sentits, com s'ha vist, probablement hagués estat un premi Nobel, i no ho ha estat. Per tant, és molt desconegut el que ha estat la revolució per a les persones sordes, però que ha d'haver un acompanyament i una coordinació al llarg de la vida. I jo vull agrair sobretot a el doctor Bonilla, perquè aquest talent, ell contesta un correu electrònic a qualsevol hora, a qualsevol moment, de qualsevol dels nostres professionals. És una connexió màxima i jo crec que és una clau dels èxits, suposo que doctor Bonilla m'ho confirmarà, però és una clau dels èxits que està intentant en aquesta comunitat autònoma, aquesta coordinació i aquesta feina per part, sobretot, dels serveis mèdics i també dels professionals de la Fundació Aspas.
Efectivament. Doctor Bonilla, no el molestant més. Gràcies, com diu Andreu Serra, pel seu compromís i vocació cap a aquest usuari i aquestes problemàtiques de les persones que tenen discapacitat auditiva. Que vagi bé la intervenció que està fent i, com sempre, un plaer sentir-lo. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, Andreu. Gràcies. Un abrazo.
Recordin els nostres oients, quan deien que avui dedicant gran part del nostre programa a la Fundació Aspas, i també teníem aquí amb nosaltres la Maria Mascaró, que és una pacient. Així que, Maria, conta'ns una mica el teu cas. Crec que una vacuna et va provocar una sordesa profunda i reberes un implant coclear. Quan va ser? Va canviar la teva vida?
Moltíssim, moltíssim. Gràcies. Avui, sense implant coclear, ara sent molt millor. M'ho comunic amb les persones que amb altres i sent tot, quasi tot. Però m'ho costa, hi ha molta feina enrere, com ha dit en Andreu, logopedes, psicòlegs, tot. Ha estat una feina molt complicada, però s'ha fet.
Quant d'any tenies tu? Quan... Perquè antes xerràvem que tu primer vares adquirir llenguatge i després vares quedar sorda. Quant d'any tenies?
Tenia 5 anys.
5 anys.
5 anys. I em van posar uns aparatos, no me funcionaven, i en el... bueno, ma mare va fer molta feina, se va informar, també ja anava a aspas, i ja allà, pues, em van posar simple en coclear, en els 9 anys.
En els 9 anys. I tens records d'aquell moment? Clar, eres molt petita.
Mira, no me volia posar simple. No. Ja veure això tan gros, i vaig dir, no me vull posar, me fa vergonya, això està molt vist, se veu molt, crida molt l'atenció, i cridant l'atenció. Però és el millor que m'ha passat.
Clar.
I gràcies a ma mare, que si no m'hauria posat directament. Jo m'ho faràvem amb ella.
Clar. Perquè es poden sentir que ha significat per tu, clar. Vares passar per... Vares començar... Vares néixer sentint, vares adquirir llenguatge, vares deixar de sentir que degués ser un xoc traumàtic, repentinament, per tu i per els teus pares. Com t'has sentit després de poder sentir un altre pic integrada, comunicant amb les persones, com deies tu, una felicitat, en definitiva?
Oh, bueno... M'encanta dir, jo sentir-hi el millor que m'ha passat, tornar a sentir-hi.
Clar.
Perquè, ja t'he dit, jo, jo posant-me l'implant, el primer que va sortir de... quan m'han posat, sortir de l'hospital, vaig sentir pàjaros. Foia que no sentia un pàjaro. No. I m'ha dit, pare, papà, què és això? I m'ha dit, són pàjaros. I m'ha dit, papà, plorar. I és vida, és vida.
Tu durs molt d'anys, com deies, a la Fundació Aspas. Què t'agradaria destacar de la gran tasca humana que fan, on a més tenim entès que tu també t'estàs formant com a auxiliar administrativa?
Sí. I, bueno, seguir Aspas, el meu pla, i ja és com meu, i ho serà sempre, i seguir estudiant i formant-me.
Quins objectius et marques a la vida? Quins somnis tens, Maria?
Pues ara el meu objectiu és seguir estudiant o formant-me i ser administrativa. I, bueno, i el carnet, que no m'ha tret.
Encara no t'has fet el carnet de conduir.
No m'ha tret.
Però això no té res a veure amb l'implant coclear, m'apareix.
No, però una cosa t'hi dic. L'implant, ara justament li estic contant això a l'Andreu, que jo estic utilitzant un bloque i... en sa professora, i clar, m'ha superbé, perquè si no, no la sent.
Clar, perquè el que fa és que sa professora d'un micro, que va directament a un bucle inductiu, que el que fa és que auditivament les consignes que li dona sa professora li arriba directament a l'implant. De tal forma que en el principi, quan no duies bucle, Maria, què
horrible,
passava?
Horrible, no, o sigui, sentia el que me deia, però no me concentrava. Me concentrava més en sa pista, en la carretera.
Clar, perquè una importància que té Maria és que ella necessita, i si vos fixeu és important, pues un contacte visual. Si tu estàs conduint, evidentment no hi ha aquest contacte visual que complementa el que ella sent i, per tant, m'està fent una lectura labial.
Exacte.
A la vegada que, tal, que on estigui conduint tenia aquesta dificultat, però aquestes noves mesures, com són els bucles d'inducció individuals, dues micròfons, sa professora, i també quan faig examen, que esperem que sigui prest i que li vagi bé, però també en sa prova d'examen també durar aquest bucle perquè pugui sentir perfectament ses consignes i, per tant, pugui fer l'examen perfecte i se tregui el carnet de conduir, tregui el Fiat 500, que ja t'he preparat.
Sí, ja t'he ben preparat, que nostre.
Hem de fer una petita durada, ja estem en la recta final del programa Vida Saludable, tornem en uns segons.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, per d'un davant aquests darrers 4 minuts de programa, una pregunta per on per acabar aquest programa especial on hem volgut destacar la gran feina de la Fundació Aspas. Senyor Andreu Serra, objectius de la Fundació a curt termini?
Bueno, pues, a curt termini, evidentment, consolidar tota aquesta aposta per la plena inclusió i la plena integració, donar a conèixer molt més el món de la discapacitat auditiva, ser conscient de que el món oral és el que està ajudant a moltes persones també a tenir una plena inclusió i, per tant, a partir d'aquí, obrir nous fronts, sobretot de cara al coneixement de lo que és la discapacitat auditiva i de cara també a la plena integració. I, per una altra banda, pues, es veure que estem desenvolupant nous projectes que impliquen tota la tasca que fem pues, en Pas Cafè, que sí que tenim un centre especial d'empleo, que tenim tres, que vos convido a tots a acudir.
Que són boníssims.
Boníssims.
I amb un gran servei.
Sí. Pues continuar desenvolupant aquesta tasca de formació, perquè també és vera que tenim un tant percent de població que, a pesar de ser inclusió, que treballem, pues, a vegades tenen més dificultat per altres motius per tenir una plena inclusió i, per tant, treballar amb aquest centre especial d'ocupació, aquesta formació, com la que està fent la Maria i estan fent altres persones de sentit, i poder créixer des d'aquesta perspectiva, però sobretot donar a conèixer i fer el món cada vegada més accessible. Les noves tecnologies ens estan ajudant moltíssim, però encara hi ha molta tasca per fer.
I que les empreses contractin, que s'animin.
Sí, que contractin. Fem un projecte molt xulo que se diu Connecta amb el món turístic i està funcionant molt bé, però que encara han de fer molta més feina. Fa 23 anys que duim empleo en suport, treballem en suport, però encara no arribem a estar en percent de les persones amb discapacitat contratades a les empreses privades i públiques. Mm-hmm. Per tant, tenim un deure a desenvolupar aquí. I també una cosa que deia la presidenta del Col·legi d'Infermeria, que és que l'accessibilitat no només és física, hi ha una accessibilitat comunicativa que tots hem de ser conscients de que ha d'existir i que també ens ha d'ajudar a tots a tenir una vida molt més confortable de la que tenim, perquè a vegades el renou encara complica molt i, evidentment, seguir moltes converses, moltes situacions pròpies que te cridin a l'hospital per nom i tu no estiguis escoltant, tot això encara s'està produint avui en dia i s'ha de canviar.
Maria, quin missatge t'agradaria donar a la societat? Que apostin i que donin oportunitats laborals, com estigui dient Andreu, a les persones amb un tipus de sordesa? O, per exemple, també que faci més feina a les escoles ordinàries per cobrir les necessitats de l'alumnat amb pèrdua auditiva?
Pues m'agradaria que tinguessin un poc més d'empatia a nosaltres, mos ajudessin més en tot general, moltes coses, te diria tantes que sí, moltes coses, però sí.
Les que són més importants per tu a dia d'avui?
A dia d'avui? Pues... simpatia cap a nosaltres. Simpatia cap a nosaltres. Que no me'l mirin, saps? No. Saps el que t'he dit? No.
Perfecte, Maria Mascaró, usuària de la Fundació Aspas, auxiliar administrativa en breu, persona implantada coclearment i que avui ens ha fet el seu testimoni. Gràcies i queda clar el seu missatge. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Andreu Serra, coordinador tècnic de la Fundació Aspas, enhorabona per la gran feina feta, pel Premi del COIBA i a seguir endavant, perquè realment heu demostrat que sou molt necessaris.
Moltíssimes gràcies. I a Casa Ràdio, xerrant de Fundació Aspas, implica la plena inclusió i, per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i altaveu.
Encantats. Laura Calafat, aprofita el cap de setmana.
Igualment,
gràcies.
Carles, gràcies.
Tornat dissabte que veu de saludable. Passin bona setmana. Anxiety, keep on trying. I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please, rolling anxiety, in three, two, yeah.
water.